L'entrevista amb Albert Pasqual.
Continuem a la primera columna. Ara és moment de fer entrevista i avui tenim una entrevista molt especial perquè saludem aquí al plató d'aquest programa al bisbe de Tortosa, Sergi Gordó. Què tal, Sergi, com estem?
Pues molt bon dia i molt agraït també la vostra invitació. Us desitjo encara un bon Nadal, perquè estem en temps encara nadalent fins i menys vinent, i molt bon any també.
Gràcies i igualment. Sergi, jubileu 2025. Este Nadal ha començat un període que per a la cristiandat és important, no? Quin és el significat d'este jubileu, d'este temps que encetem enguany?
Cada 25 anys, l'últim jubileu va ser el 2000, encara havia el papa Sant Joan Pau II, cada 25 anys aquesta crida a fer un reset, a posar el marcador a zero i una crida a que revisem la nostra vida com a cristians, també com a comunitats, per tenir un encontre viu amb el Senyor, una oportunitat de fer-nos nostre el seu missatge de dir, va, converteix-te. I tot això que prediquem tant, a veure si ho vivim. I, per tant, oportunitat per demanar perdó, revisant que no sempre doncs, el que professem, la nostra fe, no sempre la portem a la pràctica, demanar perdó i que sigui un moment també per al compromís, també com a diòcesi, envers els més necessitats, i una crida a evangelitzar més i millor.
De fet, quina incidència tindrà el jubileu en la diòcesi de Tortosa?
Mira, el jubileu el papa l'ha volgut posar sota el signe de l'esperança. El lema es diu Pelegrins d'Esperança. I resulta que a Tortosa, ja tot aquest curs, estem vivint un moment de discerniment, en diem diocesà, sota el lema Caminem junts plens d'esperança. Perquè també no hem d'oblidar que estem en un moment que en diem d'aplicar el que és el sínode sobre la sinodalitat, que a Tortosa ho hem viscut molt. I a Tortosa el que estem mirant és com prioritzar iniciatives evangelitzadores que ens ajudin a fer realitat el somni, diu el papa francès, d'una opció missionera capaç de transformar-ho tot. I, per tant, el jubileu ens crida a ser nosaltres sembradors d'esperança. L'esperança com a virtut no passiva, d'esperar que Déu ens ho faci tot, sinó activa. Jo he de contagiar, m'he de deixar traure per l'esperança en aquell divin fan de l'establia de Betlem, que ens ha fet el Nadal, i ara portar aquesta bona notícia, que vol dir és el millor que podem contribuir als cristians de tots els temps, però concretament a la nostra diòcesi. Mirar de fer iniciatives evangelitzadores que ens ajudin a impulsar molt l'esperança, perquè estem en un moment que molta gent està com desesperançada, angoixada, amb un futur fosc. Penso també en els joves, no? I com l'Església doncs, ha d'oferir aquesta esperança del Senyor.
Me parlava del final dels treballs del sínode. Què significa caminar junts i, en definitiva, en què consisteix el sínode?
El sínode ve d'una paraula grega, sin o dos. Odos és camí, sim vol dir conjunt, camí conjunt, caminar conjuntament, i això és essencial a l'Església. Hi ha un pare de l'Església, Sant Joan Crisòstom, de fer més segles del cristianisme, que deia l'Església té nom de sínode. És a dir, no és un adjectiu, és un substantiu. És propi de l'Església, el seu ADN és que som poble de Déu, que som fraternitat, que som germans i germanes, això ho diem molt, però després hi ha clericalismes, hi ha divisions, hi ha també abús de poder, doncs és convertir-nos a que som un poble de deixebles missioners del Senyor. I que tot el que fem, també la diòcesi de Tortosa, ho hem de fer consultant molt, escoltant-nos molt, pregant juntament i discernint què és la crida que el Senyor ens fa. Però tot això no ho pot fer el bisbe sol, o els mossèns sols, o els catequistes sols. Ho hem de fer conjuntament, sumant, veient el que ens uneix i no el que ens separa.
I com podrien, per exemple, les persones laiques participar d'aquestes tasques de l'Església? Perquè m'imagino que també hi haurà molta gent laica que participarà de la peregrinació durant un any, no?, a Roma durant aquests pròxims mesos.
Sí, de fet, tenim a la diòcesi de Tortosa un laicat molt entusiasmat. També el clergat, penseu que tenen molts fronts. Jo sempre els defenso molt dient, home, som pocs capellans i que entregats que som, no? Tenim, per exemple, unes jornades de formació mensuals que són un exemple. I els laics doncs, i els capellans, i també els membres de vida consagrada, religiosos, religioses, que aquí en tenim algunes congregacions que han nascut aquí, que tenim els seus sants fundadors enterrats aquí a Jesús, a Tortosa, com Sant Enric d'Ossó, o Santa Maria de Rossemoles, o a Tortosa, al temple, al Beat Manuel Domingo i Sol, dels operaris. Doncs ens ensenyen a que hem de caminar junts i, per tant, el padrinatge que volem fer, diocesà, que serà pel cap de setmana de Pentecosta, és perquè volem anar a les tombes de Sant Pere i Sant Pau per travessar el que en diem la Porta Santa. Jesús va dir, jo sóc la porta. Per tant, vol dir que la nostra vida sempre ha d'accedir per Jesús, que és el camí, la veritat i la vida. Mm. Bé, això sí ens ajuda a tots nosaltres a ser més testimonis del que sempre professem en veu alta i que puguem passar això a les obres, també a obres de misericòrdia. Per exemple, el dia que vam iniciar el sínode a la diòcesi, en totes les catedrals del món ho vam fer el diumenge 29 de desembre, doncs la col·lecta, canalitzada gràcies a Càritas Diocesana de Tortosa, va anar destinada a ajudar a les víctimes de la trata, també de les víctimes de la violència sexual, de la violència també de tot tipus. Doncs tot això són signes de que el sínode ha d'arribar als fets i també la peregrinació és un signe també de comunió amb l'Església, amb Roma, amb el Papa.
Vostè me parlava durant aquests primers minuts d'entrevista d'este futur fosc, que és especial de cara sobretot a la gent jove, però també és un futur fosc que sembla que s'aboca tota la humanitat, no? En un any 2025 que bé, políticament, i la Iglesia en definitiva tampoc està allunyada d'aquests problemes, bé, també impactarà de ple en tot el que és la situació política mundial i militar també.
És preocupant, no?, aquestes amenaces de l'ús de les armes. Ara ahir doncs en sentíem, no?, com unes amenaces i les guerres que hi ha contínuament, les que surten als mitjans de comunicació. Ucraïna semblava que serien uns mesos a l'inici i portem anys. A Terra Santa, entre Israel i Palestina, a Somàlia, al Sudan del Sud. Bueno, a molts llocs que a vegades no surten els mitjans perquè estem en un moment de violència, no?, que semblava que la Guerra Freda havia acabat. I veus aquesta violència. Llavors, en aquest moment, la contribució per la pau, una de les veus que s'alça a nivell mundial és la del Papa francès. I els cristians, sobretot, sempre hem de ser missatgers d'esperança, pelegrins d'esperança, també sent sembradors de pau. Pau, començant per els nostres ambients, i que la violència mai no tingui la darrera paraula. I això ens ve de Jesús, que és el príncep de la pau. L'hem de prendre de l'Evangeli. La nostra resposta a la violència no pot ser més violència. Ha de ser, i denunciant les injustícies, i sent veu del sense veu. Per tant, un cristià sempre és una persona també crítica, no? No una persona, ja dic, passiva, sinó activa en el seu compromís per la pau, clamant per la pau, mai abogant per les sortides armamentístiques o de violència. Realment aquí tenim molt a fer. I hem de donar gràcies que a nivell d'Església hi hagi organismes com Justícia i Pau, i organismes i organitzacions no governamentals que lluiten i que són mediadors. Penso en la comunitat de Sant Egidio, que a vegades són mediadors en conflictes i han aconseguit la pau a l'Àfrica en algunes ocasions. I això ho fan moguts per l'Evangeli.
Em comentava la participació dels laics dins l'Església. L'Església encara s'ha d'obrir més a tota la comunitat laica per, en certa manera, potser garantir una supervivència a llarg termini?
Mira, la participació dels laics és un fet perquè resulta que, fins i tot en llocs de decisió, amb això ens ajuda molt el Papa Francesc, que ha obert un camí, nomenant laics i nomenant també religiosos. Ahir, per exemple, va nomenar, ahir mateix, una religiosa com a primera vegada en la història cap prefecte d'un dicasteri, el de la vida consagrada. I amb això obre un camí. Però ja tenim, de fa anys, també la diòcesi de Tortosa, laics que som delegats de diocesans, per tant, representants del bisbe en l'apostolat seglar. Ara, per exemple, un matrimoni són els delegats en l'àmbit de pastoral familiar. Sempre ho havien fet un mossèn, això. Ara fan aquests laics. Després tenim una comissió que en diem diocesana del sínode, en la qual doncs, hi ha laics, religiosos i preveres. No només els mossèns són els que porten la batuta, però els laics, perquè la seva condició de batejats, que és la de tots nosaltres, el que ens uneix, porta a ser deixeble missioner, a ser evangelitzador, a ser també corresponsable. M'agrada parlar d'una corresponsabilitat diferenciada. És a dir, cadascú des de la seva condició, cadascú des de la seva vocació. El laic no ha d'oblidar que, sobretot, ha de no oblidar la seva índole secular, en diem. Sobretot ha de ser testimoni de l'Evangeli, portar la seva nova de l'Evangeli, ser sal i llum, diria Jesús, a l'Evangeli, però enmig de la seva realitat, a la família, a la feina, això ho han de fer tots. Però els laics també en el món de la política, en el món de l'economia, en el món de l'art, en el món de compromís de molts tipus, sense mai, diguéssim, abdicar de la seva condició de batejat, sense tenir una fe vergonyant. Tampoc és per exhibir-la, sinó manifestar-la amb alegria, de dir, portem la saba nova de l'Evangeli allà on som. I els laics són la immensa majoria del sant poble fidel de Déu, els laics són la immensa majoria de l'Església. Per tant, no podem prescindir d'ells. A més, ens enriquim amb la seva veu, amb la seva manera de concebre, i tots venim de famílies, no?, en les quals tenim nebots, familiars, germans, amics, que ens va bé escoltar i compartir el mateix Evangeli amb les diverses condicions amb les quals som els batejats.
Potser a vegades el complicat del que m'està explicant vostè és explicar-ho, no?, al gran públic, perquè, perquè sembla que potser no es faci res, però se va treballant, passa que potser els ritmes són diferents als que porta l'Església, en aquest cas.
Sí, en moltes ocasions, en molts desafiaments és així, no? Voldrien que l'Església donés respostes a desafiaments que en el món, sobretot en el món seglar, en el món laical, en el món... Sí. Doncs van amb una velocitat, avui dia vertiginosa, i l'Església, no només per prudència o per seny, que també s'ha de tenir, sinó l'Església, clar, no és només l'Església, penseu, l'Església occidental, europea, l'Església és mundial, l'Església és universal, i hi ha molts contextos. Per tant, moltes coses que aquí, per exemple, a Europa voldrien una resposta per part de les comunitats cristianes en una direcció, potser serien un escàndol a l'Àfrica, o serien diversament interpretats a Llatinoamèrica o al món oriental. En aquest sentit, ens ajuda molt el Papa Francesc, quan ell té una mirada molt més universal, i ens ensenya que aquests desafiaments els hem de fer sense provocar cismes, sense provocar divisió. Penso, per exemple, en un tema que ja el trec jo, el del paper de la dona a l'Església. Doncs el Papa Francesc ha fet més que ningú, ja dic, però fins i tot nomenant dones en llocs de decisió important, i encara en vol fer més. Però, per exemple, segons quina decisió fes, també seria com mal interpretat amb un altre part sector de l'Església, que potser no està preparada i que necessita el seu temps. Però el Papa diu que obre un procés, no? I hem d'anar amb un ritme que no sempre és el que altres desitjarien, no? Que abogarien per estratègies molt més vertiginoses, no? Bé, sempre hem de mirar, per exemple, tot el tema, ja el trec jo també, de l'ordenació de la dona, o si la dona pot ser diaca, sempre s'ha de tractar amb teòlegs, biblistes i tot el que vulgueu, però també pensant en no provocar un cisma, una divisió. El Papa, el seu ministeri també és el de la comunió, el bisbe també està al servei de la comunió a la diòcesi. Jo també he de treballar perquè a la diòcesi no hi hagi trencaments, que anem junts, és el que diem, de caminar junts, plens d'esperança.
Vostè fa un any i poc que és bisbe de Tortosa. Quin balanç en faria d'aquest primer any i poc?
És un any i uns mesos, no? Des de setembre de l'any passat, no de l'any passat, de l'altre, del 23, doncs que ha sigut molt intens. Jo l'he viscut, a vegades dic, tinc la sensació, per mi no contradictòria. Per una banda, m'ho han sentit algunes vegades, alguns així a nivell més íntim, de dir, mira, m'ha passat l'any com una acceleració. I a vegades tinc la sensació, dic, ui, sembla que porti molts anys, perquè m'hi trobo com a peix a l'aigua. Hi ha un fet, si voleu, anecdòtic, que és que un bisbe, quan arriba a una diòcesi, s'ha, per exemple, s'ha d'anar a l'Ajuntament i ha d'empadronar-se. El fet de dir, soc ciutadà, per exemple, en aquest cas, de la ciutat de Tortosa, aquí tinc el meu domicili, no estic de pas, estic per immergir-me i rebo tota una història anterior a mi. Jo no començo de zero. És tan bonic veure el bon treball que s'ha fet. A mi em va ordenar un bisbe que venia de Tortosa, don Ricardo, el cardenal Ricard Maria Carles, quan va anar a Barcelona. Jo, capellanet, jovenet, va ordenar-me de diaca i de prevera. I jo ja veia que a Tortosa ell havia tirat endavant un sínode diocesà. Després a Tortosa molt en el Concili Provincial Tarraconense. Després a Tortosa s'ha treballat molt bé amb els meus antecessors, el bisbe Lluís Martínez Istac, actual cardenal emèrit de Barcelona, el bisbe Javier Salinas i ara el meu antecessor directe, don Enrique, el bisbe Enrique Benavent, que és arquebisbe de València. Doncs, per exemple, amb ell doncs es va treballar molt la part diocesana, l'etapa diocesana del sínode. Tot això és una responsabilitat molt gran que tu quan reps aquesta herència positiva en tots els desafiaments que vulguem, però dones gràcies de tant de treball ben fet, que el que tu has de fer és mirar de no fer nosa, de mirar que aquest bon treball continuï i, en tot cas, impulsar-lo amb nou entusiasme, si cal, però sobretot amb l'ajuda de Déu, no? I el meu balanç és que no he parat. He anat de poble en poble, de parròquia en parròquia, d'entitat en entitat, i encara em falten, eh? Tinc una mica de recança de dir, ai, en un any hagués volgut passar per tots els pobles, però que és una diòcesi molt extensa, també en quilòmetres, des de l'Hospitalet de l'Infant fins a Alcalà de Xivert, Morella, la Terra Alta, bueno, ja ho sabeu, i és per xalar, aquí en diem. També m'està entrant el llenguatge tortosí, eh? I en aquest sentit, doncs, molt content de continuar amb tot el que encara em falta, per aprendre, he d'aprendre molt.
De fet, li volia preguntar a continuació per això, per les relacions amb les més de 140 parròquies de la diòcesi, una diòcesi que, a diferència de la de Barcelona, està repartida entre diversos territoris, sobretot entre, bàsicament, Catalunya i el País Valencià, Tarragona i Castelló. Com ha sigut rebut per les comunitats, diguéssim, les parròquies més llunyanes, no? Les del Maestrat, les dels Ports?
Doncs la veritat que m'he sentit com a beneït el qui ve en nom del Senyor, diuen, no? Quan arriba el bisbe. És a dir, he rebut unes mostres de confiança molt gran, que a mi em provoca molt d'agraïment al Senyor, però alhora un sentit de responsabilitat, de dir, mira, soc vostre, aquí en teniu. Jo vinc per això, m'ha enviat el Papa Francesc. Penseu que la meva família, i això com m'han dit, diu, vostè sempre ho diu, això? Dic, sí, la meva família, doncs, eren emigrants. Tinc els pares difunts. Eren tots ells andalusos, venien de Granada als anys 60. Jo vaig néixer a Barcelona, però com tantes famílies que hi ha a Barcelona que venen en aquell moment d'Andalusia, no? Per tant, del món de la immigració econòmica, com aquí també va haver-hi gent, t'adones que vas al Forcall, per exemple, o a Morella, que diuen, hi ha la colònia catalana. I vas dir, què vol dir la colònia catalana? Oh, són els que van emigrar a Sabadell, a les fàbriques de filats, perquè aquí no hi havia feina. Llavors et sents com en sintonia amb totes aquestes famílies, no? I en aquest sentit jo em sento que no hi ha un... Tortosa té una cosa molt bonica, que la seu episcopal dona molta unió a tot el territori. És a dir, tu vas a Benicarló, se senten de Tortosa. Són de la província de Castelló, són de la comunitat autònoma de València, valenciana, sí. Però la seva diòcesi, el seu bisbe, és el de Tortosa. Vas a Morella igual, però vas a la Terra Alta i no diu, no, som de l'arquebisbe de Tarragona. No, la seva estimació està... El que dona, jo crec, cohesió a tot el territori de les Terres de l'Ebre és la seu episcopal. I, per tant, en aquest sentit, m'ho poseu molt fàcil, perquè a tot arreu on vas, també amb les particularitats lingüístiques, doncs t'hi trobes que pot haver-hi sintonia i podem fer un bon treball.
Em comentava abans l'anterior bisbe Enrique Benavent, ara arquebisbe de València. Bé, València està patint per unes setmanes difícils, uns mesos i anys potser que seran difícils per tota la tragèdia de la dona. Des de la diòcesi, des de Càritas sobretot, s'han engegat campanyes de solidaritat, d'emergència. Com valora la resposta de la gent de la diòcesi de Tortosa?
Me'n recordo perfectament el primer dia de la dana, que de molt de matí el vaig trucar i de seguida va respondre amb un WhatsApp per no molestar-lo, i la meva sorpresa va ser que de seguida em responia dient, bueno, som amb tu, tot el que calgui farem, i nosaltres vam posar les piles i des del primer moment sempre canalitzant-ho a través de Càritas Diocesana, però també col·laborant amb una iniciativa de la Conferència Episcopal Espanyola, van voler fer unes col·lectes per tots els afectats. Que això no pot ser mai un moment puntual, perquè la feinada que els ve a sobre per reconstruir és immensa. Les pèrdues són bueno, i les pèrdues, les que ja no són irrecuperables, són les pèrdues de persones que han perdut la vida, no? I a mi m'admira, doncs, que don Enrique, amb una serenor encomiable, perquè és un home de Déu, doncs, ha estat enfangat, amb els seus mossèn, perquè a més han patit les conseqüències de la dana. L'Església no està al marge, perquè és que les parròquies han quedat també afectades. És que 8 col·legis han quedat destrossats. Col·legis diocesans, en tenen molts a València. I tota ajuda és poca. Càritas, amb Càritas i amb una col·lecta que també vam fer per a Conferència Episcopal Espanyola, que fèiem una col·lecta especial un diumenge, arribem ja a dia d'avui cap a l'ajuda de Tortosa, de la diòcesi, de tota la generositat de tots que han col·laborat, puja cap a 100.000 euros. I encara no ens aturem. Ara hem organitzat, i puc dir-ho aquí, ho puc anunciar públicament, que el 31 de gener, divendres, a les 8 de la tarda, a les 20 hores, vindrà don Enrique i vindrà a l'Escolania de la Mare dels Desemparats, hi haurà un concert benèfic, un concert a la catedral de Tortosa. Perquè no pot ser, ja dic, flor d'un dia aquella ajuda. I ens ha semblat, amb el capítol catedral, amb els canonges de la catedral i des de la diòcesi, i juntament amb Càritas Diocesana, que encara, a més, per la vinculació que tenim amb don Enrique, que havia sigut el nostre antic pastor, el meu antecessor, que calia fer aquesta iniciativa. És poc, tota iniciativa és poca, però també penses quin Nadal no han viscut, no? Potser és el Nadal més semblant al de Jesús de Nazaret, a Betlem, que no tenia lloc a l'hostal, no? I que no va néixer en un palau. Potser ha sigut un Nadal, malauradament, diguéssim, per les condicions que estan patint, de fred i de necessitats, però un Nadal potser més en sintonia amb l'Evangeli. Jo estic segur que pot ser un revulsiu, perquè hi ha molts joves que han col·laborat a netejar carrers, etcètera, de grups, de moviments. Això ha sortit poc, però tampoc ho fan per exhibir-se, però hi ha hagut moltes entitats que s'hi han bolcat. El perill serà si un dia ens n'oblidem de dir, bueno, ha sigut flor d'un dia, no, el compromís haurà de ser molt més constant, no? I tant de bo des de Tortosa puguem ajudar en el que calgui, només faltaria.
Esperem que sí. Queda dit, dia 31 de gener, 8 de la tarda, Catedral de Santa Maria, concert del Cor Infantil de l'Escolania de la Mare de Déu dels Desemparats de València, un concert a benefici de les víctimes.
I assistirà don Enrique, si Déu vol, també.
La presència del bisbe de València, arquebisbe de València. Monsenyor Sergi Gordo, bisbe de Tortosa, moltes gràcies per haver vingut a Canal 21, per haver acceptat aquesta entrevista, i molta sort i ens veiem aviat, esperem.
Moltes gràcies i pel bon servei que també feu a tots. Moltes gràcies.
Gràcies.
Adéu, bona.
L'entrevista amb Albert Pasqual.